Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 22 de gener de 2013, el Partit Popular encarregarà una auditoria externa i farà també una investigació interna sobre els comptes de la formació aquests últims anys. Així ho va anunciar Mariano Rajoy ahir, després de la reunió del comitè executiu celebrada a la seu del Partit Popular de Madrid. Més enllà d'aquest cas i d'altres d'aquests últims anys que afecten diferents partits polítics importants de l'Estat espanyol, cal una reflexió profunda en el terreny social i polític sobre la corrupció. Aquesta paraula, podem dir que tan desgastada i que no és nova, revela que la perversió humana, els errors, les limitacions, les temptacions de caure en aquests errors formen part també d'una vida política que és servei als ciutadans. La credibilitat dels polítics està molt baixa i encara es pot deteriorar més si això no se soluciona ara. Tots diem que cal revisar i solucionar el problema del finançament dels partits, però aquí ningú no fa res. El problema està obert i calen solucions posant fil a l'agulla de debò, no només en paraules. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en aquesta festa de Sant Vicenç Màrtir l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el president del PP i president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir una auditoria externa i una investigació interna sobre els comptes de la formació. Ho va anunciar després del comitè executiu, celebrat a la seu dels populars a Madrid, i una reunió on naturalment va sortir el tema de l'escàndol provocat pel cas Bárcenas de presumpta corrupció que podria implicar els càrrecs del PP.
Per la seva banda, la número 2 del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, va explicar després d'aquesta reunió que ha delegat en l'actual tresorera del partit, Carmen Navarro, perquè dirigeixi la investigació interna i que revisi també fins l'últim paper, i va informar que s'analitzarà tot. Escoltem una part del discurs de De Cospedal.
El Partido Popular ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España, ni tiene ni ha tenido nunca ni ha encargado a persona alguna que tenga ninguna cuenta bancaria fuera de España por cuenta del Partido Popular. El Partido Popular no se puede responsabilizar de que alguna persona pueda tener cuentas en el exterior en razón a sus actividades privadas, que tendrá que explicar donde tenga que explicar. Y para disipar todo tipo de duda, ha dado instrucciones a mí misma como secretaria general para que se desarrolle una profunda y exhaustiva investigación interna sobre las finanzas del partido. Con esta investigación se solicitará una auditoría externa.
De Cospedal també ha anunciat que proposarà a la resta de partits polítics un gran pacte d'estat contra la corrupció per consensuar noves mesures que contribueixin a posar fi a aquesta xacra.
A banda d'això, el president del PP i cap de l'executiu espanyol també va decidir que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, comparegui al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'amnistia fiscal a què suposadament es podria haver sotmès l'extresorer Bárcenas, una compareixença que també havien sol·licitat els socialistes.
El líder popular va transmetre un missatge de tranquil·litat a la seva cúpula i va afirmar que estan estudiant la possibilitat de portar als tribunals els mitjans de comunicació que consideren que han publicat informacions falses.
Canviant de qüestió, ahir es va acabar sense acord la nova reunió celebrada al Parlament per pactar el text de la declaració sobiranista que es votarà demà a la Cambra Catalana. Era la tercera vegada que Convergència i Unió, Esquerra, els socialistes, Iniciativa i la CUP es trobaven per intentar acostar posicions.
Finalment, però com dèiem, no va ser possible consensuar un sol text i, per tant, tot apunta que la Cambra aprovarà la resolució pactada per Convergència i Unió, els republicans i els ecosocialistes, que també tindran un sí una mica crític de la CUP. El PSC, per tant, en quedarà al marge. El principal motiu de discòrdia va ser que els socialistes exigien que l'exercici del dret a decidir fos emparat per la legislació espanyola, un punt en què discrepaven la resta de partits.
Tercer assalt en menys d'una setmana a una vivenda de la Costa Brava. Va ser concretament ahir a Pals, en un altre esdeveniment, un altre atracament que es va produir cap a les 8 del vespre en una casa de Pals, situada concretament a la urbanització de Mas Pinell, al carrer Falcó.
Bé, va ser concretament el diumenge en què dos desconeguts van entrar per la força a la vivenda i van sorprendre la família belga que hi viu. Els assaltants van lligar el matrimoni i un fill seu i els van amenaçar amb una pistola elèctrica paralitzant perquè obrissin la caixa forta. S'estima que els lladres es van endur uns 2.000 euros, joies, dos telèfons mòbils i altres objectes de valor. Les víctimes no es van poder deslligar fins al cap de dues hores i va ser llavors quan van alertar la policia. Els Mossos d'Esquadra encara busquen els assaltants i investiguen si pot haver alguna relació entre els diferents robatoris.
Efectivament, va ser diumenge, l'endemà d'un altre assalt, en aquest cas a Platja d'Aro. I d'altra banda, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, es va mostrar ahir en una entrevista a TV3 preocupat pels quatre assalts en aquests habitatges del Baix Empordà, on ja hi ha hagut diferents robatoris des de principis d'aquest any.
Tot i això, Ramon Espadaler va defensar que s'ha incrementat la vigilància i també s'han reforçat els operatius de la investigació. Per aquest motiu, el conseller Espadaler va demanar més temps perquè les investigacions que hi ha en marxa donin fruit.
I la sentència del jutge sobre la contractació de dos trens per a la manifestació de l'11 de setembre passat, contractats des de l'Ajuntament de Girona, reparteix culpes tant a la delegació del govern espanyol com al consistori gironí. El jutjat contenciós número 1 de Girona diu a la delegació del govern que no aprofiti les institucions amb finalitat política com ha fet amb aquest recurs i alhora decideix anul·lar el decret del consistori gironí que va organitzar els trens.
Concretament, la sentència retreu a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, havia interposat un recurs administratiu per aquests fets, ja que considera que utilitzar les institucions amb la intenció d'aconseguir beneficis de caràcter polític i electoral. Segons el jutge, amb aquesta actuació malbarata recursos humans i econòmics dels òrgans judicials. Aquesta sentència considera també que l'Ajuntament de Girona es va accedir contractant els trens per anar a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona perquè no és del seu àmbit competencial.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimarts. El rei Joan Carles i el príncep Felip tornaran a cobrar aquest any el mateix que el 2011, després que l'any passat es van aplicar una reducció al salari equivalent a la supressió de la paga extra de Nadal. Una de les retallades, però, serà pel que fa al nombre de vehicles. Des de l'1 de gener d'aquest any, la Casa del Rei disposa de 27 vehicles menys. En concret, ara té una flota de 45 per fer els desplaçaments oficials.
El cap de l'Estat cobrarà 293.000 euros bruts i el seu fill la meitat. Pel que fa a la resta de membres de la família reial, la reina, la princesa d'Astúries i la infanta Helena cobraran en conjunt pels actes oficials en què representi la institució 55.000 euros menys.
Us expliquem també que la Sarsuela va fer públic en relació amb això com pensa repartir aquests 8 milions d'euros que enguany percebrà la institució dels pressupostos generals de l'Estat, una xifra que suposa un 4% menys que el 2012. De totes les partides, la que més es retalla és justament la destinada a la família reial, un 8,8% del total. Són 700.000 euros, un 7,3% menys que l'any passat. La partida destinada a atencions protocolàries i representatives representa una de les tisorades més importants de la Casa del Rei. També la dedicació als funcionaris que treballen a la Casa del Rei, que són 80.000 euros menys el que es destina a aquesta partida. I encara una altra notícia econòmica. Segons dades del Banc d'Espanya, el crèdit a les famílies espanyoles ha disminuït en el tercer trimestre de l'any fins a nivells del 2006. en concret els préstecs a curt termini vinculats a la compra de televisors o cotxes, que han passat de superar els 36.000 milions d'euros del juny a poc més de 30.000 milions al setembre.
Els diners en efectiu i els dipòsits han baixat un 1,5% entre el juliol i el setembre respecte del trimestre anterior i ara sumen 1,64 bilions d'euros. De la seva banda, el Banc d'Espanya ha constatat que les famílies opten més per les inversions a curt termini, uns actius que pugen un 5,9%. En canvi, cau en picat un 15,5% la inversió a llarg termini. L'únic que ha millorat el tercer trimestre en relació amb els mesos d'agost a juny és l'evolució de les borses, cosa que ha permès augmentar la riquesa financera de les famílies. La diferència entre els estalvis i els préstecs concedits a les llars, que són un 5,5%.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. El president dels Estats Units, Barack Obama, va prendre ahir possessió a la tarda del seu càrrec en una cerimònia en què van assistir 500.000 de persones. El reelegit mandatari nord-americà inicia així el seu segon mandat.
Doncs Obama va iniciar el seu segon mandat amb una crida a la unitat del país per fer front als reptes econòmics i també va anunciar més reformes per guanyar garanties socials per tots els ciutadans. El president nord-americà va fer també una referència a la immigració i va dir que els Estats Units han de trobar la forma de donar la benvinguda als immigrants que lluiten a la recerca d'oportunitats. Obama també va prometre coratge per intentar resoldre pacíficament les diferències amb altres països.
El president dels Estats Units, a la investidura del seu segon mandat, va voler tornar a honorar Abraham Lincoln, ja que va jurar el càrrec damunt la seva Bíblia i també va utilitzar una segona de l'activista pels drets civils Martin Luther King. De Washington ens desplacem a França perquè les tropes d'aquest país i les de Mali han entrat aquest matí a les ciutats de Diabali i Douentza, que havien estat conquerides dies enrere per grups integristes que controlen el nord del país africà, segons acaben d'informar fonts del Ministeri de Defensa francès.
En un comunicat, el Ministeri ha explicat que per aconseguir el control d'aquestes ciutats, situades respectivament a uns 400 i 800 quilòmetres al nord-est de la capital, Bamako, els militars malians han rebut també el suport de tropes franceses. Un periodista de la cadena de televisió France 2 ha explicat també la preocupació dels militars, que és ara la situació a les afores de la ciutat, ja que estem que hi hagi també diversos grups de rebels amagats. Defensa ha concretat que França ja té 2.150 militars desplegats a Mali i que 3.150, volíem dir, estan implicats en l'operació Serval que es du a terme en aquest país des del dia 11.
L'operació per posar fi al segrest de centenars de treballadors d'un complex gasístic del Sàhara algerià es va saldar amb la mort de 37 estrangers, un algerià i 29 dels assaltants. Segons van informar ahir el primer ministre d'Algèria, Abdelmalek Selal, i altres autoritats del país. El balanç oficial fet dissabte parlava de 23 ostatges morts.
Tres dels assaltants van ser detinguts i entre 5 i 7 estrangers encara estan desapareguts, d'acord amb aquesta informació oficial. El captiveri va acabar el dissabte després de 4 dies d'atenció al complex d'Inamenes, al sud-est del país. L'operació de rescat, segons el govern algerià, va acabar el dissabte amb 792 treballadors alliberats, 107 dels quals estrangers, i tots ells retinguts al complex de Guidi-en-Torini, a 1.300 quilòmetres al sud-est d'Alger. D'aquí dos dies es reprendrà l'activitat de la planta, que produeix més d'un 10% del total del gas d'Algèria.
L'Eurogrup ja té nou president. Es tracta de l'holandès Jeroen Dijsselbloem, que, tal i com estava previst, va ser escollit pels ministres de Finances de l'Eurozona en substitució de Jean-Claude Juncker.
La seva elecció, però, no ha estat per unanimitat, perquè el representant espanyol, és a dir, el ministre de Guindos, no hi ha votat a favor. De Guindos s'ha abstingut perquè volia reivindicar la nul·la representació espanyola a l'Eurogrup. No obstant, el nou president de l'Eurogrup ha dit que Montoro no ha explicat les raons d'aquesta decisió.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, un nom propi, el d'Andrés Iniesta, que va defensar ahir la decisió de Víctor Valdés de no renovar el seu contracte amb el Barça i es va mostrar convençut que l'afició blaugrana no castigarà el porter.
Iniesta també va afegir que no s'entendrien els títols del Barça sense Víctor Valdés, que va dir que és el millor porter del món. No obstant, a diferència d'aquest porter, Iniesta va afirmar que ell sí que li agradaria acabar la seva carrera al Barça. Per cert, que ahir els jugadors blaugranes van entrenar per primera vegada aquesta temporada amb els 25 de l'equip de cara al partit de dijous contra el Màlaga a la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. D'altra banda, us expliquem que el capità Carles Puyol signarà avui, aquesta mateixa tarda, el nou contracte que el vincula amb el Barça fins al 30 de juny de l'any 2016.
Mauricio Pochettino va debutar ahir a la banqueta del Southampton anglès amb un empat meritori contra l'Everton, empat a 0 contra el cinquè classificat de la Premier League.
L'argentí va aterrar a Anglaterra acompanyat de Toni Jiménez, Jesús Pérez i Miguel D'Agostino, excol·laboradors també de l'Espanyol. Els aficionats del Sens van recordar amb pancartes i càntics el destituït Nigel Atkins per mostrar el seu desacord amb la decisió presa per la directiva.
Us expliquem també, parlant d'handbol, del Mundial que juga a Espanya, que la selecció espanyola va tenir pocs problemes ahir per desfer-se de Sèrbia per 20-31 i classificar-se per als quarts de final del Mundial d'handbol. El partit es va jugar a Saragossa i ara ja estan definits els quarts de final.
Doncs sí, són Dinamarca-Hongria, França-Croàcia, Alemanya-Espanya i Rússia-Eslovènia.
En bàsquet, derrotes dels Grizzlies de Marc Gasol i dels Timberwolves de Ricky Rubio a l'NBA. Els Grizzlies van perdre a casa, a Memphis, contra els Pacers per 81-82 i els Timberwolves de Minnesota van caure a la pista dels Hawks d'Atlanta per 104-96. I en tenis, Fernando Verdasco i David Marrero acompanyaran els catalans Marcel Granollers i Marc López en els quarts de final del Open d'Austràlia en dobles, una competició on continua viu també David Ferrer.
També els quarts de final, Djokovic, que defensa el títol, haurà de jugar contra el txec Tomas Verdi, cap de sèrie número 5, Andy Murray i Joe Fritzonga també han passat a quarts i Ferrer, com dèiem, va guanyar ahir contra el Magro.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La nova evangelització i el sentit de la fe en la cultura contemporània són els principals temes que es tractaran a partir d'avui en les 48enes jornades de qüestions pastorals organitzades pel Centre Sacerdotal Rosselló de la Prelatura de l'Opus Dei i que aquest any es fan a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona entre avui i demà. Coincidint amb l'any de la fe, diversos experts d'àmbit internacional reflexionaran amb capellans i agents de pastoral arribats d'arreu de Catalunya sobre el repte de confessar la fe en els nostres dies. Entre altres participants destaquen el secretari del Pontifici Consell per la Promoció de la Nova Evangelització, Octavio Ruiz Arenas, també l'escriptor i sociòleg especialitzat en l'estudi de les religions, Massimo Introvigne, i el rector de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma, el barceloní Lluís Romera. També hi haurà la presència del degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig, i del professor de Teologia Fonamental, Xavier Morlans.
I també us expliquem que avui a 7:45 del vespre se celebrarà una nova edició dels Diàlegs de Pedralbes amb el títol Què podem aprendre d'Orient, què podrem aprendre d'Occident. Es farà el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que es troba a la baixada del monestir número 9 de Barcelona. En aquesta ocasió, les intervencions aniran a càrrec del doctor en filosofia Vicente Merlo i també del membre de l'Institut d'Estudis Catalans Pere Lluís Font. L'acte comptarà amb la presentació i moderació de Francesc Torralba, que és doctor en filosofia i teologia. Aquesta activitat pretén aprofundir en el diàleg entre Orient i Occident i les seves mútues aportacions a fi de veure els punts de connexió per una bona entesa, segons explica Francesc Torralba, que, com dèiem, dirigeix aquest cicle que s'allargarà tot l'any 2013 amb una activitat mensual. Els Diàlegs de Pedralbes van néixer el desembre passat, organitzats pel Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, amb la intenció de consolidar un punt de trobada i reflexió al voltant de l'espiritualitat. Si voleu confirmar la vostra assistència, cal que envieu un missatge a l'adreça electrònica pedralbes@fragmenta.cat.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. Al punt avui, el PSC no s'acaba de decidir, fent el joc de paraules amb el dret a decidir la declaració sobiranista, on de moment no s'apunten els socialistes. El diari Ara, el partit que governa Espanya sota sospita, amb una foto de Mariano Rajoy, el titular principal i la imatge de portada al diari Ara. El País, Rajoy ordena dues auditories per rebaixar la tensió en el si del PP. La Vanguardia, Rajoy ordena dues auditories per netejar la imatge del PP. També sobre aquest tema, el periòdico titula Rajoy saudita. El Mundo, també sobre aquesta qüestió. Bárcenas va utilitzar Sanchís per buidar el seu compte suís. L'ABC, amb una imatge de Cospedal i Rajoy, titula Llum i taquígrafs. I La Razón, fent un joc en aquest cas amb el titular i les sigles del Partit Popular, titula Trans-PP Herència, transparència amb dues P's.
Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973 480 002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell a Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Expliquem la incidència més important, l'accident que s'ha produït a la ronda litoral de Barcelona a l'altura de Gran Via. Ens queda un carril tallat en cada una de les direccions. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Besòs, entre Poblenou i Gran Via, i en sentit Ell Llobregat uns 4, des del Nus de la Trinitat fins a Gran Via. Aquest accident, a més, afecta vies properes. L'autopista del Maresme, aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Badalona i Sant Adrià. C58, autopista del Vallès, retencions des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. I també afecta, per una banda, la Pota Nord, amb aturades des del túnel de Santa Coloma, i ara la Ronda de Dalt, també en sentit Besòs, retencions des de Via Júlia fins al mateix enllaç. Per tant, tot el que enllaça amb el Nus de la Trinitat, ara mateix molt complicat, com us dèiem, a causa de l'accident a la Ronda Litoral a l'altura de Gran Via. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlaríem d'aturades habituals a aquesta hora del matí. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. No hi ha incidències a destacar. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, una informació d'interès pels usuaris del grup Baixbus, és a dir, de les línies d'autobús de Mont, Oliveras i Rosambús. Des d'ahir podeu consultar tota l'actualitat del servei al nou web www.baixbus.cat, adaptat perquè els seus continguts puguin ser consultats per mitjà de dispositius mòbils. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Avui comença la jornada amb temperatures més baixes, al voltant dels 4 a 7 graus positius a punts del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Més baixes queden ja a l'interior i a la resta del litoral, que volten entre els menys 2 i els 2 o 3 graus positius, i al Pirineu ja arriben als menys 5 o menys 6 graus. De cara a l'estat del cel, esperem una jornada a hores d'ara amb cel enteranyinat de núvols alts, però que els faran més abundants de cara al final del matí, quan ja esperem l'arribada d'un petit sistema frontal que ens portarà algunes precipitacions febles, especialment ho farà al terç oest de Catalunya, però amb el pas de les hores podrien afectar d'altres indrets de la meitat oest, de caràcter més feble i anecdòtic. La cota de neu inicialment estarà situada entorn als 400-500 metres i pujarà fins als 600 metres de cara a la tarda. Les temperatures quedaran lleugerament més baixes i el vent s'imposarà al component oest entre fluix i moderat, amb alguna ratxa forta a punts del sud de la Costa Brava, i al final del dia també podria haver-hi alguna ratxa forta a l'extrem sud del país. De cara a demà esperem una jornada amb nuvolositat força variable, especialment fins a migdia. De cara a migdia, augmentarà la nuvolositat d'oest a est i deixarà el cel en conjunt força ennuvolat. De precipitacions n'esperem fins a migdia en forma de ruixat a punts del Pirineu, Prepirineu Occidental, nord de la depressió central puntualment, i a partir de migdia podrien afectar altres indrets del terç oest del país. Les temperatures mínimes seran semblants o lleugerament més baixes i les màximes quedaran similars. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El cas Bárcenas ha sacsejat la vida política espanyola aquests últims dies, després que des de Suïssa s'anunciés que l'extresorer del PP tenia 22 milions d'euros a Suïssa. Ahir, Mariano Rajoy, després de la reunió del Comitè Executiu dels Populars, va anunciar que el partit se sotmet a una auditoria externa i a una altra interna per revisar els comptes d'aquests últims anys. Maria Dolores de Cospedal va arribar a dir que si es descobreix alguna cosa no tremolarà la mà, com havia dit també el mateix Rajoy ara fa uns dies. Volem conversar uns moments avui amb l'expopular Manuel Milian Mestre, que va ser diputat del PP al Parlament de Catalunya i militant d'aquesta formació, un home que també ha estat notícia aquests dies perquè ha reconegut, entre altres coses, que havia recollit ell diners per al PP en la línia del que revelava el diari El Mundo dels sobres amb diner negre. Ens acompanya Manuel Milian Mestre, que també és consultor i periodista. Senyor Milian Mestre, molt bon dia.
Bon dia.
Potser els oients estan acostumats a sentir-lo en aquest programa cap a les 9 en el comentari de l'actualitat, però avui l'entrevistem perquè em sembla que potser ens pot aclarir vostè algunes coses sobre el cas Bárcenas, no perquè vostè ho sàpiga més que ningú, sinó perquè ha estat militant del PP i ha reconegut algunes coses que des de la cúpula espanyola no es reconeixen. Què hi ha de tot això?
M'agradaria començar per una puntualització.
Endavant.
Jo no vaig rebre mai diners de la condició en què els va rebre, si suposa, el senyor Bárcenas. Jo vaig tornar a explicar ahir extensament en TV3. Quan vam fundar el partit, jo vaig tenir que buscar diners, que és distint, per fundar el partit. És a dir, no rebia diners. Vaig tenir l'ajut d'una sèrie d'empresaris que me donaven petites quantitats a canvi de res, perquè el partit no existia. Fundar el partit va ser des de 1972 fins a 1975.
Per tant, parla de l'antiga Aliança Popular.
Anterior que Aliança Popular.
Sí. I parla del que és campanya...
Reforma democràtica espanyola, i a Catalunya es va dir Reforma Democràtica de Catalunya, que va ser el pas fundacional previ a l'aparició d'Aliança Popular, en què jo vaig marxar ja i no vaig estar d'acord amb el senyor Fraga quan va integrar el que es va dir els Siete Magníficos. Ahir vaig plegar i no vaig tornar hasta la refundació l'any 89. Aleshores, vull fer aquesta aclaració perquè si no se presta una confusió. Hi havia empresaris que a mi em donaven diners. Vam muntar un local que deia Club Àgora. El local que vam financiar quatre empresaris, sí? I en el qual me van donar l'ús. Me van cedir l'ús complet. Després de fer el local, instal·lar-lo completament i dotar-lo dels mitjans de mobiliari, etc. Aleshores, jo vaig tenir ajut d'una sèrie d'empresaris, per tornar a repetir, a canvi de res, inclusiu, un d'ells era un empresari del Partit Comunista. O sigui que no tenia res que veure en deudes, te dono i tu em donaràs, res que veure. Era una proposta fundacional d'una gent que tenia una idea determinada en la qual els empresaris aquests estaven d'acord perquè tenien molta por a quin seria el dia després de mort Franco. Per tant, eren gent que volien ajudar a reconfigurar un sistema polític que tingués un àmbit de llibertat molt gran i que fos democràtic.
Llavors, sobre el que passa, d'acord amb aquestes informacions que apareixien ara fa uns dies en un diari i que parlaven de suposats sobres de diner negre, vostè què creu que hi pot haver de tot això i, en tot cas, d'unes pràctiques corruptes com les del senyor Bárcenas?
Anem a veure. Jo a partir d'aquí, evident, jo el que he sentit quan era diputat, jo vaig sentir quan era diputat un rumor, i res més que un rumor, també vull puntualitzar, de que hi havia sobresous per alguna persona del partit. Uh-huh. Evidentment, això va córrer pel Congrés de Diputats, però jo no vaig saber mai, ni crec que els que ho corrien sapien si eren quantitats, quines eren, i a més, quan es diu sobresou, no l'animalada que hi van dir, que fins a 10.000 euros al mes. Jo això, verdaderament, me costa creure-ho, i si això és veritat, això és un escàndol increïble. Jo vaig pensar que n'hi havia un sobresou de 1.500 euros o alguna cosa semblant, és un complement per algunes persones.
Legalment sobresou no vol dir necessàriament diner negre, tampoc.
Bueno, és que no ho sabíem, el fet és que creiem que això podia haver existit perquè el rumor corria, però clar, no sabíem si eren blanc o en negre, les quantitats, i no sabíem res de res, perquè allà tothom callava i no hi havia ningú res. El problema està, en la meva opinió, quan s'estableix un sistema de finançament del do o des, és a dir, jo et donaré uns diners, jo te finançaré per la campanya electoral una quantitat determinada a canvi de que tu em faràs un favor. Aquí està el problema. Sí. I aquí està el problema, i vull deixar-ho molt clar, perquè fa molts anys que ho estic dient, ja ho diia al Congrés de Diputats, i jo vaig pregar al Congrés de Diputats l'any 2000, que no podia ser aquest sistema de finançament dels partits. Perquè aquest sistema requeria, sobretot, transparència, i no existia.
I què creu que ha de canviar? Què creu que ha de canviar vostè del sistema de finançament dels partits?
Molt fàcilment. Primer, ha de saber tothom qui finança i en quines condicions finança un partit polític.
Per tant, prou de donacions anònimes.
No està prohibit donar diners a un partit polític, com no s'ha prohibit a una ONG. Al final resultarà que ara és una ONG sí i el partit polític no. Que estigui clarament tipificat i clarament definit i clarament transparentat.
Però que sigui una donació, no sigui un intercanvi de favors. Per
no, no, una donació. Una donació, com existirà als Estats Units. Als Estats Units, vostè pot pagar amb un taló firmat per vostè i de la seva compte corret fins a 50.000 dòlars. Pues aquí, què passa el mateix? Però clar, jo, en l'època que era diputat, les donacions podien ser fins a 10 milions de pessetes anònimes.
Anònimes, sí. I encara són legals, no?, algunes donacions.
Bueno, i ara no ho sé, perquè penso que van canviar alguna cosa.
S'han canviat, però encara continua havent-hi algunes legals, em sembla, sí. Encara continuen sent, en alguns casos, em sembla, és a dir, no s'ha abolit del tot el tema de les donacions anònimes.
No ho sé si està abolit o no, però jo dic, la llei permetia fins a aquesta quantitat. Aleshores, què passa? Que això se presta a confusió. Per què? Perquè el do o des, tu no saps exactament el des quin serà. És a dir, com te retornarà això a un empresari? I ahir comencen les corrupteles. Els partits polítics tenen unes maquinàries molt grans, tenen un muntatge extraordinari, hi ha massa campanyes electorals, massa, i això costa molts diners. I, naturalment, d'on posen de sortir? I aquest és el problema, d'on surten aquests diners. Segona consideració. Si jo dono diners a un partit polític, és a dir, si una persona, un empresari, un privat, un professional, doni diners a un partit polític, té que quedar registrat per saber qui és. I té que hi haver una llei del lobby, i subratllo, una llei del lobby, com és Europa, com és als Estats Units, etc., on se marquen les vies legals que té una persona, un ciutadà privat, un empresari, un professional, per arribar dalt a l'administració pública per influir pels interessos que ell defen o per fer, per exemple, una defensa d'una llei o marcar un camí a una llei nova en defensa d'un sector industrial o econòmic determinat. Això és legal, perquè el ciutadà té dret a influir en la política. Per això ha d'estar clarament tipificat en una llei. I això, que ha d'estar clarament tipificat en una llei, és quan veurem la contraprestació que un partit o un polític determinat està fent a un sector, a una empresa o a un empresari, i en raó de què? Perquè tenim transparència dels ingressos al partit i transparència de la gestió després, a posteriori. Això, que és tan clar i tan lògic, aquí no hi ha manera, no hi ha manera que ho vulguin entendre. I, naturalment, un comença a sospitar perquè no es vol entendre. Clar, el manejo és molt fàcil si no hi ha una llei. En canvi, si hi ha una llei, està tipificat el delicte, està tipificat la funció. I aleshores el manejo ja no és tan fàcil perquè és transparent. Llavors, a l'hora dels concursos, veiem qui concursa, veiem quines vinculacions té al partit que governa, etc etc, i llavors veuríem si allò és correcte o incorrecte. I per tant, perquè... aquest és el problema fonamental per mi.
Per què creu que els partits polítics actualment no volen canviar això? Perquè potser ja els hi va bé com està ara? Perquè això els beneficia?
Pues clar, estarà els anant molt bé. Però clar, estàs anant molt bé, però estem en un terreny molt perillós, perquè en Espanya, en lloc d'una llei del lobby, el lobby pròpiament no és legal, és alegal.
Sí, sí.
I aquest lobby alegal en Espanya es practica contínuament.
Moltes gràcies,
senyor. Aquest és el tema. Aquest és el problema de la corrupció. Aquí naix, com que no hi ha una via de connexió legal, hi ha vies alegals de connexió, o sigui, amb la política. Aquest és el problema.
Doncs a veure si això es pot solucionar també pensant en la credibilitat dels mateixos dirigents polítics. Moltes gràcies, senyor Manuel Milian Mestre, exdiputat del PPE al Congrés dels Diputats. Abans hem dit al Parlament, vostè ho ha puntualitzat, al Congrés dels Diputats. Esperem que tot allò que ens importa als ciutadans, sobretot, no?, que és la solució a la crisi econòmica i la creació d'ocupació, doncs no es vegi perjudicat per aquests casos que evidentment són lamentables. Creu que el cas Bárcenas acabarà amb alguna responsabilitat política o no passarà res, com ho veu?
Jo crec que el cas Bárcenas ha d'acabar necessàriament en una responsabilització política d'algú. Jo crec que el cas Bárcenas ha de provocar dimissions. A mi no m'agrada en absolut la fórmula que ahir va proposar Mariano Rajoy de l'auditoria interna i l'auditoria externa. Escolti, si n'hi ha compte bé, no està mai a l'abast de l'auditor.
L'auditor no trobarà res, vaja.
Exactament. A mi em pareix un cuento xino, ho sento, però no és aquest el camí. El camí és la transparència plena. I si n'hi ha responsabilitats, que les paguin.
Dimissions, per exemple, dels qui eren secretaris generals, dimissió d'algun ministre, de Dolores de Cospedal, de qui creu que hauria d'haver-hi dimissions?
Sigui qui sigui, jo ho sento, sigui qui sigui. Uh-huh. Escolta, la vida està molt més enllà de la política. Uh-huh. I el polític ha de saber que és transitori la seva funció. Uh-huh. Aquesta és una altra base de la corrupció, la eternització dels polítics.
Moltíssima...
El polític té que viure 1, 2, 3 períodes i a casa, el problema és quan aquest polític no té una capacitació professional o no té una experiència professional o no té una correlació amb els medis professionals i econòmics, i aleshores quan deixa la política està perdut. No sap de què viure ni de què mantindre la família. I això està ple, eh?
No li...
Això està ple. Aleshores, clar, se crea un vici de consentiments i de continuïtat que acaba amb una immensa mediocritat de la classe política, perquè l'únic que volen saber és permanèixer en el poder. I això no dona atribucions a més coneixements tècnics o a més capacitat de la persona.
Senyor Manuel Milian.
Aquest és un altre aspecte sociològic molt seriós, eh? El polític que és una persona amb condicions professionals o personals d'autosuficiència. I després, quan deixa la política, perquè se marca 2 períodos o 3, aleshores se torni cap a casa a fer la seva vida professional.
Doncs queda clar el seu diagnòstic i la seva anàlisi. Novament, gràcies, senyor Manuel Milian Mestre, exdiputat del PP i també consultor i periodista. Que vagi molt bé. Bon dia i fins un altre.
Bon dia.
Ara ja tenim els membres de la tertúlia d'actualitat després d'aquesta entrevista especial que avui hem tingut amb Manuel Milian Mestre. Ens acompanyen a la tertúlia Lluís Batlló, que és advocat penalista. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També Ramon de Veciana, que és dirigent del Partit Unió Progrés i Democràcia i també advocat. Bon dia, senyor de Veciana.
Molt bon dia.
I saludem també Carme Torralba, que és enginyera industrial. Bon dia.
Bon dia.
Bé, ja vostès des d'abans de 8:45 eren aquí a l'estudi i han escoltat l'entrevista que acabem de tenir amb Manuel Milian Mestre. Ha estat claríssim, ha d'haver-hi dimissions i diu que no li sembla bé la fórmula proposada per Rajoy d'auditories, perquè aquí doncs alguna cosa ha passat, encara que no se sàpiga què, i que judicialment potser no es demostri res.
Sí, és clar. A veure, lo de l'auditoria, jo també estic absolutament amb aquest senyor que ha parlat ara, el senyor Millán. És a dir, si parlem de diner negre, és evident que aquest diner mai es podrà controlar ni es podrà descobrir que s'ha donat mitjançant una auditoria, perquè l'auditoria, el seu suport amb el que treballa és amb el diner oficial, amb el diner blanc. Per tant, em sembla que si ens vol vendre, diguéssim, transparència el senyor Rajoy, hauria de ser amb dimissions i no amb auditories o frases com la de la senyora Cospedal, que jo a vegades no tinc més remei que utilitzar, però a la meva professió d'advocat, que és dir no me consta, o sigui, la senyora Cospedal tindria que negar les coses, dir no le consta,
dona una mica d'inseguretat,
home,
també,
absolutament,
oi?
No?
Més
és que,
opinions.
A veure, negar-ho no pots negar-ho, perquè jo crec que ha estat partícip d'aquest pastís, o sigui, això em sembla bestial. Evidentment que no sortirà res a les auditories, per descomptat, per això ho fan, i tot i que encara que facin, com hi ha qui demana també una comissió del Parlament, jo tampoc confio en absolut, perquè tenim majories com tenim, doncs aquí tot quedarà ensorrat ràpidament. I després, clar, a veure què passaran tots aquests documents que poden haver suposat que hi siguin durant tot aquest temps, vull dir, desapareixeran evidentment. A mi el que em sembla nefast, o sigui, estic d'acord amb tot el que ha dit, estic també d'acord amb el tema de que aquestes quantitats a mi em semblen bestials, perquè jo entenc que un cert sobresou poden tenir, perquè realment, doncs mira, si no, a veure qui tindríem de polítics també, no? O sigui, la gent no viu de l'aire, no? Això està clar. Ara, aquestes quantitats a mi em resulten pornogràfiques, senzillament pornogràfiques.
Mm-hmm. Sí, doncs també en el mateix sentit. És a dir, és absurd que un tema d'índole penal es vulgui resoldre a través d'una investigació interna, és a dir, que tu siguis jutge i part de la teva pròpia corrupció. És un absurd in terminis. I d'altra banda, doncs, això on s'ha de ventilar és els jutjats, és a dir, una investigació penal que està a l'Audiència Nacional, doncs ara s'acaba de descobrir que hi ha sobresous d'origen il·lícit, perquè aquest és el quid de la qüestió, ha dit el senyor Milà Mestre, és a dir, de quins són els orígens, que és corrupció, és a dir, són mordides d'obra pública, doncs això que va fer és investigar la justícia, i el PP el que ha de fer és deixar que la justícia investigui i que s'aclareixi, però pretendre que sigui el mateix corrupte el que s'autoinvestigui és la quadratura del cercle.
Avui amb Ramon de Veciana, que acabem d'escoltar, i amb Lluís Batlló i amb Carme Torralba comentem una actualitat que, com hem dit des de les 8, està molt marcada per les conseqüències d'aquest presumpte cas de corrupció que afecta els números, l'economia del PP, i també aquest i altres temes els resumim ara mateix amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, del cas Bárcenas i del que va decidir ahir el PP, què destaquem?
Doncs sí, com dèiem, Rajoy anuncia que sotmetrà una auditoria externa i també una investigació interna als comptes del Partit Popular. Ho van decidir ahir a la seu del carrer Genova de Madrid, en una reunió. També un exdiputat, recordem, Popular, va admetre ahir mateix el pagament de sobresous a dirigents del partit. Es tracta de José Trias Sagnier, que és advocat i diputat, i va ser diputat popular entre el 96 i l'any 2000, que ho va explicar ahir mateix en una carta al diari El País, en què deia que hi havia sobresous d'un màxim de 10.000 euros en funció de les responsabilitats dels càrrecs. D'altra banda, el PSOE diu a Rajoy que ara no és moment d'auditoria, sinó del Congrés, és a dir, que donen explicacions. D'altra banda, avancem un altre tema, declaració sobiranista. Fracassa la tercera reunió per sumar el PSC en aquesta declaració. Esquerra diu que no admet la proposta del PSC que vol que el text s'adecui a la legalitat espanyola, i Rajoy, per la seva banda, ofereix diàleg de franc, però franc, volíem dir, però sempre dins de la Constitució. També va lamentar Rajoy que mentre Europa es vol avançar cap a una integració més gran, Espanya n'hi ha que busquen, va dir, aprofundir en el que divideix. I finalment explicarem que Obama va jurar ahir el seu segon mandat, va jurar el càrrec per un segon mandat davant de mig milió de persones, va encetar el seu Parlament amb una crida a la unitat per fer front als reptes econòmics i va anunciar també més reformes per aconseguir avenços socials per tots els ciutadans.
Aquests temes els tractarem després de la pausa. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Dimarts a les 6 de la tarda i diumenges a les 11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Miret Saladar, casa d'invitacions i recordatoris de bodes.
Psst!
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que avui compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia Ramon de Veciana i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Bé, encara del que són les responsabilitats que es demanen des del PSOE o del que pugui passar els propers dies a nivell polític, alguna cosa volen afegir de tot això del cas Bárcenas?
Jo estàvem ara comentant una mica que tots que serien les dimissions, diguéssim, la reacció normal davant d'un cas com aquest, a part de les auditories, les dimissions de les persones responsables que en aquests moments estan ocupant càrrecs dintre del Partit Popular. És l'única manera, però sembla que en aquest país no hi ha manera de que un polític pugui dimitir davant d'una situació com aquesta o similar.
Mm-hmm. No, jo després, perdona, el que trobo una mica cínic és aquest pacte d'estat contra la corrupció que diu que ara volen fer, no? Dius, ara que hem descobert l'obra, l'olla aquesta de sí. Tejemanejes, ara sí que volem fer el pacte contra la corrupció. O sigui, per mi ja no tenen cap crèdit, perdoneu, però ja no. O sigui, ja poden crear els pactes que vulguin, que s'haurien de dimitir absolutament tots, però en massa, vull dir, com una sola persona, no? No sé, és...
Es poden fer moltes coses, la qüestió és voler-les fer, és a dir, començar primer per treure l'aforament amb els parlamentaris, jo crec que és un privilegi també mitjaval que un parlamentari tingui una condició jurídica diferent al resta dels ciutadans. Molts partits polítics tenen corruptes a les seves llistes, ja no dic processats que també, sinó corruptes i en casos de corrupció coneguda tant al resta d'Espanya com aquí a Catalunya. I després, l'altre dia va dir la senyora, la dona de l'Aznar, la senyora Botella, i té raó, és a dir, el tema de les joventuts dels partits polítics és un niu de polítics professionals que no ajuda gens a que gent amb qualitat, amb valors i amb coneixement professional vagi a la política, sinó que és generar gent que viu de la política, i viure de la política significa al final caure en casos de corrupció, és a dir, en pretendre obtindre de la política més beneficis dels que un personalment podria arribar a tindre. Com impulsar... comissions d'investigació als parlaments, és a dir, encara no sabem que ha corregut a les caixes, a les caixes d'estalvi que eren públiques, és a dir, hi ha tantes coses per fer amb temes de corrupció que el que passa és que aquí estem tot el dia debatint i no es fa res, i mentre debatim, doncs, el temps passa i llavors al cap de 10 anys doncs, es jutja el cas Pallerols i dintre de 15 anys jutjarem el cas Bárcenas, que en realitat és el cas de Mariano Rajoy i el cas del PP, perquè aquí posem noms per tapar la realitat dels assumptes. Però el cas Pallerols era el cas d'Unió Democràtica i el cas Bárcenas no és el cas Bárcenas, és el cas del PP i d'un paper clarament corrupte, i ho ha corregut una persona tan poc sospitosa de tenir interès en aquest assumpte, que és el senyor Trias Sagnier, és a dir, un senyor que es guanya la vida pels seus propis mitjans, que no viu de la política, que ha estat a la política i que ell és un advocat de prestigi i diu, escolti, això quan jo hi vaig estar, ocorria. també em pregunto per què no va dir-ho abans.
Però exacte, bueno. Exacte.
Sí, això que comenta Ramon és molt significatiu, perquè aquí també tenim el cas Millet, que potser es tindria que dir d'una altra manera, no? Perquè sembla que aquest, en tot cas, és el cap de turc d'una situació que és molt més profunda i més extensa que el que va poder fer el senyor Millet, que des de luego va fer coses, no?
Les va fer personalment, també.
Personalment, evidentment, però vull dir que el cas Palau, per exemple, també es diu cas Millet, i aquí hi ha moltes més coses. Jo el que sí que veig, i la lectura trista, a part, doncs, diguéssim, de les repercussions penals que això tindria que tenir, és el distanciament del ciutadà vers els polítics, que és una pena, perquè per mi polític és una professió molt noble, diguéssim, ho tindria que ser així. Nosaltres ho havíem estudiat d'aquesta manera, no? Els polítics a Roma, Cicerón, eren... I, en canvi, doncs, resulta que ara tu veus un polític i dona la sensació de quasi miles a veure on haurà... I no pot ser això, perquè...
On ficarà la mà, no?
Clar, on ficarà la mà, quan en realitat hauria de ser totalment al revés, no? I això és una pena, és una llàstima.
Sí, jo en aquest sentit voldria trencar una llança a favor de la joventut que es dedica a política. O sigui, jo el que trobo nefast és que només es dediquin a la política. Perquè, clar, és el que diem, quan hauria de ser per períodes i acabar-se, o sigui, una temporada i ja està, aleshores has de poder tenir una professió perquè puguis guanyar-te la vida, no? A mi no em sembla malament que la gent de jove comenci al contrari, és quan tens més ideals i quan tens més força i tens més ganes de lluitar contra les injustícies i per tots els valors personals, socials i tal, no? El problema és que es vegi això com un camí, per això, per arribar a un lloc que ja es té per vida i, a més, això, amb uns ingressos directes, indirectes, per sobre i per sota la taula, no? Vull dir, això és... Vull dir que dir la joventut que no es dedica a la política, perdoneu, no ho veig així, perquè hauríem de ser tots més honrats.
Sí, a més que jo veig molt difícil poder anar canviant de feina. Ara, des del punt de vista pràctic, l'ideal seria que el polític pogués deixar un càrrec i després dedicar-se a la seva activitat privada, però ara imaginem-nos nosaltres, doncs ara t'agafen de diputada, deixes 4 anys, a veure, no és tan fàcil a la pràctica. Jo veig que, no sé, lo important, lo que tu dius, no, Carme, és no ser corrupta, treballar pels de més, si vols dedicar-te a la política, i ja està, no aquesta situació que vivim ara.
No, el que passa és que jo soc pessimista, eh? És a dir, desgraciadament, per exemple, el PP va tenir el cas Naseiro, que també era un cas de corrupció de finançament il·legal del PP, i penses, bueno, quan va ocórrer el cas Naseiro s'han quedat vacunats i ja sabien el que no han de fer, no? I cada 5 anys van sorgint amb els mateixos partits polítics els mateixos escàndols per la mateixa causa, és a dir, que no prenen dels seus propis errors. I això el que ens dona de la conclusió és de que realment no hi ha cap voluntat de canviar aquesta situació. És més, jo crec que hi ha d'haver una catarsi democràtica i ara que els polítics no són capaços d'autoregenerar-se, doncs fent una reflexió ètica de per què estan a la política i per què està la política, hem de ser els ciutadans els que hem d'impulsar els polítics a fer aquest canvi, no? I jo crec que doncs, moltes manifestacions que s'han fet per causes molt, molt lloables, doncs convindria fer una gran manifestació en contra de la corrupció, perquè no només és un problema econòmic, sinó és un problema de degradació democràtica. És a dir, tenim una democràcia de baixa qualitat perquè tenim una classe política, no dic tot, evidentment, però una classe política dirigent, que aquesta sí que és la que realment és la més corrupta, que no està a l'alçada de la ciutadania. I dic que els ciutadans també són corruptes, perquè a vegades hi ha petits casos de corrupció, home, doncs, evidentment que sí, però jo crec que l'ètica, precisament, i els valors estan per això, per no caure en els petits vicis humans, i convé fer aquesta ja catarsi democràtica, i és urgent fer-la.
Bé, seguim amb altres temes, senyors, de l'actualitat del dia, la declaració sobre el dret a decidir o declaració sobiranista que es vota demà al Parlament sembla que no tindrà finalment el suport dels socialistes catalans, que admeten que Catalunya sigui declarada subjecte polític i jurídic però no sobirà. Aquesta és la qüestió dels matisos i d'algunes paraules. El PSC està gestionant el tema des d'una obertura que també segur que la societat li reconeix, però també des d'una posició difícil que no acaba de... no s'acaba de decidir, com diu avui la portada d'un diari.
Sí, és que sí, clar, el PSC vol quadrar el cercle d'una manera impossible, perquè està d'acord amb aquest referèndum, podríem dir, però des de la legalitat. I aquest referèndum des de la legalitat sembla que és impossible. Jo el que veig trist, ara que parlàvem també dels polítics i la corrupció, una altra cosa trista és que cada legislatura aquí a Catalunya tenim com un leitmotiv, no? Un leitmotiv que ens fa oblidar els problemes verdaders de les persones, dels ciutadans. Pues amb el senyor Maragall va ser l'Estatut, vam estar 4 anys discutint l'Estatut, després l'Estatut va quedar igualit, i ara ens han donat com a tema de conversa als ciutadans pues, el tema de la declaració d'aquesta d'independència. Llavors, pues, tothom estem discutint aquesta declaració, com serà, si s'ajunta al PSC, si no. I jo no és que sigui cap visionari de res, ja faltaria més, no sóc un ciutadà més, però estic quasi convençut de que no passarà res, absolutament res.
No
seguirà tot igual.
Seguirà... No hi haurà conseqüències.
No hi haurà cap conseqüència. Ara estarem discutint això, 4 anys, quedarà una cosa, pues, una declaració en la que tal i qual, no sé què passarà, però el que sé que és, el que sí que sé és que seguirem sent la comunitat autònoma amb més o menys competències que tenim ara i no passarà res.
Amb menys competències.
Amb menys competències, sí. És possible, exacte. Però vull dir que és allò que deia el Gato Pardo, no? De que sembla que tot ha de canviar-se perquè tot segueix igual. Pues ens mereixen amb aquesta leitmotiv actual de la d'independència.
Què pensen els altres, senyora Torralba?
Sembla absolutament d'acord amb tot el que dius. O sigui, és com una mica tenir-nos entretinguts
distrets.
Amb això, distrets, i perquè no mirem realment en profunditat els problemes que hi ha. I després, clar, aquí cadascú es posa en el seu lloc. O sigui, jo no tenia cap esperança d'això tampoc. En aquest sentit, també soc molt pessimista.
Ara també són molts els ciutadans que han votat partits en aquestes eleccions, partidaris d'aquest dret a decidir,
clar, és que
o,
jo no
que,
entenc
o que es faci per... la consulta.
Jo no entenc per què ho posen tants problemes. Jo ho faria, el meu passa com el Quebec. Vull dir que... I això pues, ho hauríem de pensar, no? O sigui, i el problema és que ens posen les barreres abans d'hora, jo crec. Vull dir, doncs, escolta, deixa que faci
res. Ens posen les barreres, vol dir vostè, des del govern espanyol
o
des de Madrid.
Sí. Bueno,
el que fa el PSC és coherent amb la seva visió de l'Estat. Ells tenen, van dir, una visió federalista i, evidentment, una visió federalista va en contra d'un referèndum per la independència. I jo crec que això és positiu, és a dir, que un sigui coherent i que passin de l'abstenció a dir que no amb una declaració que va en contra de la Constitució i en contra del propi Estatut, no ho oblidem, doncs jo crec que això és lògic i, a més, ells han de ser fidels als seus propis votants. I reclamar que sigui dintre la legalitat, doncs jo crec que no és un absurd. És a dir, un el que ha de pretendre és canviar la legalitat, però no per petrificar la realitat jurídica, sinó perquè hi hagi, diguéssim, una transició lògica a través de la llei, que és el vehicle que ens han donat els ciutadans per transformar la realitat. I llavors el que s'ha de fer és un canvi constitucional. El que ha fet el senyor Navarro és convèncer el senyor Rubalcaba de que això és possible. I de fet, Espanya té una estructura gairebé federal imperfecta i jo crec que el que hem de fer és polir la peça. És a dir, passar d'aquest estat autonòmic imperfecte i que genera moltes tensions amb un estat federal com el que hi ha a Alemanya, que ningú no diria que no és democràtic a Alemanya, i anar amb una gestió, diguéssim, autonòmica o de descentralització més eficaç que l'actual. Per això està la descentralització, per servir els ciutadans i no al revés. I jo coincideixo tant amb els companys de taula de que, evidentment, això és el capote que amb el que citen el toro per distreure'l, no? I mentrestant, donar-li l'estocada. Jo crec que els temes importants és l'atur, és la corrupció. Aquests són els temes que preocupen els ciutadans i això és un entreteniment, doncs mira, un passatemps i evidentment hi estarem 4 anys parlant d'això i el que quedi.
Ara bé, els qui defensen també un nou encaix de Catalunya dins Espanya o una consulta també pensen que això pot ajudar a solucionar la crisi. És a dir,
bueno, la crisi, el mal d'esquena i em sembla que el càncer s'ha arribat a dir. Vull dir que tampoc és això, no? Però és veritat. O sigui, jo crec que les
pot ajudar, no.
Depèn, o sigui, jo sí que crec que els llocs més petits s'administren millor. Segurament a Andorra les coses funcionen millor, o San Marino, per què? Perquè són els petits, i potser Catalunya, sense tenir pues, aquests vagons de les altres comunitats autònomes, potser sí, però tampoc ho tenim clar, no? El que sí que jo aquí potser discreparia respecte al que diu Ramon, i tot no està d'acord amb aquesta, diguéssim, leitmotiv que comentàvem ara del referèndum per la independència, és que tot se tingui que fer des de la legalitat, perquè això a vegades és impossible. Quan la transició, la llei per a la reforma política, es va fer, diguéssim, fent-se l'araquiri, des d'algun punt de vista il·legal, pues, als diputats de lo que era el Congrés dels Diputats. Gràcies a lo qual...
Les corts franquistes.
Exacte, les corts franquistes, no? Segurament, pues, la Revolució Francesa, des de la legalitat, pues, no es podia fer. O aquella senyora negra que es va posar a l'autobús al lloc dels blancs, des de la legalitat tampoc. O sigui, a vegades...
Hi ha diferències substancials.
La justícia.
El pas, aquí estem parlant d'estats democràtics, i llavors, que no és el cas que cites tu de la Revolució Francesa, ni el cas no. de la Senyora Negra, evidentment. És
a dir, o de les Corts Franquistes.
Però, exacte. Jo crec que, per exemple, el cas del Quebec o el cas d'Escòcia són casos que són referents en quan es fa legalment una consulta d'aquest tipus. És a dir, jo crec que aquesta és la importància. I respectar la legalitat és només respectar-nos a nosaltres mateixos en quan que ens han dotat aquestes normes. Jo crec que el que genera aquesta declaració és més inestabilitat. Ahir sortia una nota dels empresaris catalans, no recordo quina patronal, i crec que un estudi de la Caixa dient que això generava inestabilitat política i, per tant, inestabilitat econòmica. I aquest és el quid de la qüestió. És a dir, aquest procés sobiranista el que no genera confiança amb els inversors, no genera confiança a les indústries, i el que estem fent és perdre oportunitats de sortir de la crisi.
Però a veure, no sé, no crec que Espanya tampoc tingui una marca de qualitat extraordinària com per dir que ens ajudarà de cara als inversors. Vull dir, el problema ho tenim a tot arreu, no només, no perquè vulguem ser sobiranistes, els inversors jo crec que no vindran aquí a Catalunya, perdoneu. I després em deixeu dir una frase, us recordaré, la llei està feta per l'home, no l'home per la llei. I això és el que hauríem de tenir en compte. O sigui, hem de fer unes lleis que realment siguin les regles del joc, però aquestes lleis no han de ser absolutament incanviables, vull dir.
Però precisament,
precisament el que es tracta és d'això.
Però per això està la política, per canviar les lleis, canviar la realitat, però s'ha de fer, diguéssim, des del respecte a les normes que ens hem autodotat. És a dir, el que no val és dir, mira, jo jugo
normes,
el parxís
no?
mentre les regles del parxís em siguin beneficioses al meu joc. Al moment que les regles del parxís em perturben la meva bona jugada, canviem les regles del parxís.
Però és que no volem canviar les regles del parxís. Aquest és el problema, és que no es vol canviar. La Constitució és ara sembla que sigui com la llei de les tables de la llei, no? Que tothom se les passa pel forro, perquè, bueno... Però...
Sí, per ser que...
Els partits, em refereix.
Hi ha el senyor de Veciana que algunes coses no ajuden a sortir de la crisi. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, reconeixia ahir que els casos de corrupció, ho deia en un acte a Bilbao, no estan ajudant res a la sortida de la crisi.
Imagini's vostè...
I parlava en general, però vaja, sí, suposo que el cas Bárcenas planava sobre això.
Imagina que vostè és un inversor i sap que el president del govern d'aquell país està pringat, perquè ell sí que estava en aquell moment al partit, amb un cas de corrupció de sobresous de diners il·lícits. Clar, això ens posa a l'alçada de país del tercer món, dels més corruptes, no?
Senyors, ho hem de deixar aquí amb l'esperança també que el mandat presidencial de Barack Obama, aquest segon als Estats Units, sigui profitós per a tots, perquè d'alguna manera ens afecta, no? Algun desig per aquests 4 anys de Barack Obama, breument?
Que sigui capaç de no traicionar-se ell mateix a la seva campanya.
Ha començat potser amb menys esperances que fa 4 anys, però...
Més realista, podria dir.
Més realista, més tocant de peus a terra.
Home, a la força de 4 anys d'estar al govern... Però jo crec que els Estats Units és un bon exemple. El discurs d'Obama, els conceptes que va citar la classe mitja, la igualtat d'oportunitats, jo crec que qualsevol persona el podíem subscriure i crec que podem treure lliçons molt importants dels Estats Units. Jo crec que Obama, en aquest sentit, malgrat estigui la realitat, segueix sent aquella esperança de que l'home es fa millor a si mateix, i Estats Units és un bon exemple.
Sí, de tota manera, potser ara tu que comentaves un desig, pues que faci més cas a Europa, no? Que em sembla que passa bastant de nosaltres.
Sí, sí, és veritat, sí, sí. És veritat, també. Gràcies, Ramon de Veciana, Lluís Batlló i Carme Torralba. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Passa un minut i mig de les 9, els titulars amb la Sara Cruz, després el comentari de l'actualitat amb el bisbe Sebastià Taltavull, parlarem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya, i tindrem més temes, família i matrimoni, la vida en solfa, espai de música, fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Nou assalt violent a Catalunya, aquest cop en una casa de Balaguer, la matinada de diumenge a dilluns. Segons han confirmat avui els Mossos d'Esquadra, almenys 4 persones van entrar en un xalet armades amb pistoles i van amenaçar els propietaris, l'advocat Pompili Roger i la seva dona. Se'n van endur joies, diners i sembla que també una col·lecció de monedes, tot i que de moment no se'n sap el valor. Ara els Mossos investiguen els fets, que podrien ser obra d'un grup organitzat procedent de l'Europa de l'Est. De moment, però, no hi ha detinguts. I va acabar ahir sense acord la nova reunió al Parlament per pactar el text de la declaració sobiranista que es votarà demà mateix a la cambra després de la tercera reunió i, com dèiem, a la tarda. Per tant, tot apunta que la cambra aprovarà la resolució pactada per Convergència i Unió, els republicans i els ecosocialistes, que també tindrà un sí crític de la CUP. Per tant, el PSC en quedarà al marge.
El president espanyol i líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, farà una auditoria externa i una investigació interna sobre els comptes de la formació. És el que va anunciar ahir el comitè executiu que es va celebrar a la seu del PP a Madrid arran de l'escàndol provocat pel cas Bárcenas de presumpta corrupció que implicaria els càrrecs del Partit Popular. Com ja avançàvem, el president dels Estats Units, Barack Obama, va prendre possessió ahir a la tarda del seu càrrec en una cerimònia en què hi va assistir 500.000 de persones. Obama ha incitat el seu segon mandat amb una crida a la unitat del país per fer front als reptes econòmics i també va anunciar més reformes per guanyar garanties socials per tots els ciutadans. I en esports, Andrés Iniesta va defensar ahir la decisió de Víctor Valdés de no renovar el seu contracte amb el Barça i es va mostrar convençut que l'afició blaugrana no el castigarà. D'altra banda, el capità Carles Puyol signarà aquesta mateixa tarda el nou contracte que el vincula amb el Barça fins al 30 de juny del 2016. Recordem també que el Barça juga dijous contra el Màlaga la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, també responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense. Bisbe Sebastià, molt bon dia, endavant.
Molt bon dia, amigues i amics. Aquest matí, quan m'he trobat amb l'Evangeli d'avui, m'he trobat també amb aquella expressió de Jesús, que també és tan coneguda, i que crec que pot il·luminar molt tot el que està succeint arreu. El dissabte ha estat fet per a l'home i no l'home per al dissabte. I és que certament, en tot el que fem, en tot el que diem, la persona abans que tot. La persona com a primer valor. Sol ser molt dur acceptar que les coses s'han de fer per força. I també resulta difícil pensar que s'han de fer només perquè està manat. I pot resultar encara més difícil fer-les perquè hi ha qui imposa la seva autoritat. Les lleis són per estar al servei de les persones i no les persones al servei de les lleis. Una societat és civilitzada no perquè tingui un cos legal ben definit, sinó perquè educa bé les persones per a la convivència. La tentació de caure en un extrem o altre, tothom la té. És perillós de generar la radicalitat d'imposar la pròpia llei. Quan s'arriba a aquest punt, podem dir que s'ha acabat el respecte i la tolerància, es fa impossible el diàleg, s'imposen les idees i s'arriba a situacions injustes. Qualsevol llei podria convertir-se en un pretext per deixar algú a la cuneta. I ja no faria de bon pedagog. La llei ja no compliria la seva missió. Podem evitar aquest espectacle si mirem les persones amb uns altres ulls, si fem l'esforç humanitari d'anar més enllà de les aparences i descobrir el seu interior, si les ajudem en el seu creixement integral, si fem que madurin a les seves decisions i siguin fidels als seus compromisos, sempre pensant en el bé de tots. Si sempre necessitem que ens diguin com hem d'actuar, ens queda molt camí per fer. Aquest no s'aconsegueix amb imposicions ni per la força, sinó amb aquella pedagogia que actua pel valor que l'altre té i que l'altre és, per l'estima i la comprensió que es mereix. La persona és el primer valor. Us desitjo a tots molt bon dia.
Ràdio Estel. Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per a una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per a un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 69 00 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Els administradors de finques reclamen als bancs que paguin el deute que tenen amb les comunitats de propietaris. La banca deu concretament 40 milions a les comunitats de veïns de Catalunya, notícia que coneixíem la setmana passada. Aquest deute és bàsicament per pisos embargats, un 16% del total de morositat. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs avui ens acompanya el president del Consell de Col·legis Administradors de Finques de Catalunya, el senyor Enrique Vendrell.
El senyor Enrique Vendrell és el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya, del Consell del mateix Col·legi i també vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques d'Espanya. Molt bon dia, senyor Vendrell.
Hola, bon dia.
I benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Els problemes per impagaments a les comunitats de propietaris han augmentat un 45% en els últims 3 anys. Sobre un 80 i un 88% dels conflictes en què treballen vostès són per problemes de morositat. Quins mecanismes s'han d'utilitzar per actuar contra aquests impagaments?
Bueno, quan hi ha un problema, un conflicte d'aquesta mena en una comunitat de propietaris, pues, evidentment, inicialment, tractant-se d'un conflicte veïnal, la labor de l'administrador és fonamental perquè fa una mica de mediador i es tracta de buscar instruments perquè aquesta deute es pugui solventar l'abans possible. Però, evidentment, aquestes bones voluntats que sempre es tenen que manifestar i es tenen que exercir fins a l'últim moment, doncs no són suficients perquè quan hi ha una dificultat per a fer front a les càrregues familiars, doncs la primera manifestació precisament és en el propi habitatge, en la pròpia llar.
Vostè doncs fa uns dies parlava de dos tipus de morós, el que retarda però acaba pagant i l'altre que el que no paga i obliga a fer una reclamació judicial, que són els dos tipus.
Sí, és curiós, hem fet uns estudis i realment hi ha un percentatge bastant més important del que podíem pensar de persones que són professionals en la morositat. O sigui, exprimeixen fins a l'últim moment tots els mecanismes perquè la seva contribució a la despesa comunitària sigui el més tardia possible. Això genera unes distorsions en el funcionament habitual i ordinari de la comunitat de propietaris. Aquest percentatge, podríem dir, és aproximadament un 15%. Dels morosos, pues, aquestes persones doncs, són especialistes, no? en no pagar. A vegades no paguen inclús quan hi ha una reclamació judicial, però quan arriba el moment de l'embargament o l'últim moment diguem, en què poden perdre la propietat, és llavors quan es manifesten i fan front a aquesta situació. Però clar, això ha produït uns perjudicis econòmics mentrestant als altres veïns que han tingut que fer front a unes despeses judicials o una, diguem, han tingut que fer adelantaments de pagament de les despeses que ells no feien front.
Vostès estan a favor de que hi hagi una reforma a nivell estatal de la llei?
Sí, hem promogut i s'han promogut la reforma de la propietat horitzontal, tant a Catalunya com a l'Estat. A Catalunya, especialment el llibre 5è del Codi Civil, és una regulació que es va entrar en vigor l'any 2006 i des del primer moment vam veure que no tenia les necessitats de les comunitats de propietaris, sinó tot el contrari. Això es va reconèixer, inclús el Parlament de Catalunya va aprovar dos mocions instant al govern de la Generalitat de Catalunya que promovés la reforma de la regulació del llibre 5è relativa a la propietat horitzontal. Sabem que s'han començat a fer uns treballs, l'anterior govern doncs, va aprovar un avantprojecte que va redactar la comissió de codificació, però amb la convocatòria de les eleccions ha quedat suspès. Esperem que l'actual govern doncs, promogui la mateixa reforma. En gran mesura, les medides que proposaven eren per precisament agilitzar aquestes situacions de morositat a les comunitats de propietaris, com per exemple l'ampliació de l'afectació real de l'immoble morós en la deuta de la comunitat. M'explico. L'afectació real actualment significa que un adquirent d'un pis o d'un local, si és un banc, doncs és un banc, s'ha adjudicat una entitat d'un pis. Si una vegada ho ha fet, té que assumir la deuta d'aquest pis, la que tingui amb la comunitat de propietaris, però només de l'exercici corrent i de l'exercici anterior. És a dir, si s'ho adjudica avui, només pagaria doncs, els 20 dies d'aquest mes de gener i l'any 2012, tot i que la deuta pugui ser de molts anys anteriors.
És important agilitar els processos, els tràmits, no? Que a vegades és tot molt lent.
Sí, sí. Avui ens acompanya Enrique Vendrell, que és el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya. En els processos monitoris, la forma més abreujada per intentar recuperar el deute, es necessita l'assistència d'un advocat i d'un procurador sempre que la quantitat reclamada superi els 900 euros. També val la pena doncs, recordar aquestes dades, aquestes informacions.
Efectivament. Tot i que en el procés monitori de les deutes de les comunitats de propietaris, si la comunitat fa ús de l'advocat i del procurador, el deutor té que pagar les despeses també de l'advocat i del procurador, encara que no hagi sigut necessari o preceptiva la seva intervenció en el procés. Uh-huh. El procés monitori és va ser en el seu moment un gran logro que es va obtindre precisament a través d'una iniciativa legislativa popular que va instar els emissors de finques de tota Espanya en l'any 99 i que consistia doncs, en precisament abreviar el procés judicial de reclamació de la deuta en les comunitats de veïns.
Senyor Vendrell, el propietari morós només estarà obligat a pagar els rebuts del darrer any, del darrer curs. Això és important dir-ho, no? Perquè les comunitats s'espavilin i s'afanyin.
Exactament. O sigui, tal com està la regulació, l'adquirent, o sigui, si és una entitat bancària, doncs només tindrà que fer front a la deuta anterior, però a l'exercici anterior, és a dir, del corrent de l'anterior. Però normalment, quan s'ha produït un procés judicial d'adjudicació hipotecària, el temps és molt més llarg, no és un problema d'uns mesos. Per tant, la comunitat ha tingut que esperar a que es produeixi aquesta adjudicació i llavors reclamant a l'adquirent la deuta, però només ho podrà fer de l'exercici anterior i del corrent. Clar, el període d'afectació que dèiem abans té que ser més ampli, no? Perquè si no, la comunitat de propietaris cada any tindria que anar presentant una demanda judicial contra tots els morosos.
Després hi ha el col·lectiu que és més vulnerable, més necessitat, no? Hi ha el tema de la norma solidària, no? Que també és important destacar-ho.
La solidaritat és un precepte absolutament primordial en l'àmbit de les comunitats de veïns. Els altres veïns, els altres copropietaris, moltes vegades solidàriament estan atenent a la deuta d'un altre que pot tenir en un moment donat per raons
puntuals.
Exactament. No estem parlant aquí dels propietaris morosos, que sempre són els que no paguen quan toca. Però les situacions puntuals, les comunitats de propietaris, és molt habitual que tinguin que fer front a aquesta desgràcia familiar en un moment donat, i de fet ho fan. Som els primers que aconsellem buscar alternatives que no siguin les judicials, que són l'últim recurs.
Entre el 80 i el 88% dels problemes que hi ha en una comunitat de veïns són per morositat, i el mateix president del Col·legi d'Administradors, Enrique Vendrell, tem que això vagi a més. Per això els administradors han enviat una carta a l'Associació Espanyola de la Banca per demanar que compleixin amb les seves obligacions a les comunitats de veïns. Tot això pot funcionar, tota aquesta gestió?
Efectivament, com ha dit vostè, estem molt preocupats. Estem molt preocupats perquè estem veient un increment alarmant els últims 3 anys d'aquesta morositat qualificada d'entitats bancàries i de caixes. I ens preocupa el futur immediat amb això del Banco Malo, que no és un banco, sinó que és una societat que gestionarà tots els pisos i totes les finques, diguem, de les entitats bancàries que no han pogut sortir al mercat. Bé, es faran front de les despeses per part d'aquesta societat, de les despeses comunitàries? Tindran allà un volum patrimonial enorme i, mentrestant, no realitzen aquest patrimoni, qui pagarà les despeses de les comunitats de propietaris? El banc mal, el banc dolent aquest, aquesta societat, quina solvència tindrà? En fi, estem molt angoixats.
El que és important destacar és que la meitat dels casos que es porten davant dels tribunals acaben amb l'embargament del pis o del local, que també vostè ho destacava fa uns dies.
Efectivament, aquesta és l'última solució, perquè l'embargament comporta ja l'adjudicació, una execució judicial i una adjudicació amb un postor, que pot ser normalment el propi que executa, però moltes vegades no n'hi ha ni adjudicatari, perquè no n'hi ha entitats o, diguem, persones que tinguin interès en l'execució i adjudicació d'un pis amb una deuta que pot ser molt elevada i que el valor del pis potser no justificaria l'adjudicació.
Doncs moltes gràcies, senyor Vendrell, per haver vingut. Un altre dia parlarem de la figura més àmplia de l'administrador, que ocupa un paper molt important i molt destacat, i al maig parlarem de la peregrinació que organitzen a Santo Domingo de la Calzada.
Molt bé, molt interessant. Sí, Santo Domingo és una figura que cal ressaltar, perquè va fer una tasca molt important en el seu dia.
És el patró del seu gremi, no? Els administradors de finca, Sant Domènec de la Calzada, que té aquella catedral a La Rioja, tan coneguda. Sí. Gràcies, senyor Enrique Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
A vostè.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Es el momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste, de ponerte de moda y a un precio que gusta, porque lo que quieres ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Bruses, faldilles, pantalons i jerseis de dona per només 19,99 euros.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quart i mig de 10, comencem l'espai de matrimoni i família que fem cada dimarts a aquesta hora amb la col·laboració dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica», perquè hi havia tanta gent que anava i venia que no els quedava temps ni de menjar. Aquest fragment del capítol 6è de l'Evangeli de Marc ens serveix avui de punt de partida per al nostre espai de pastoral familiar i matrimonial. Es parla de la primera multiplicació dels pans, però avui no parlem d'això, sinó del diàleg matrimonial, perquè parlant és quan entenem el que ens diem les persones, i en el diàleg matrimonial avui ens diran moltes coses Juan Carlos Pérez i Susi Losada, dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Hola, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Ignasi, què tal?
És un tema que hem seleccionat dels materials de problemàtica viva de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona. Avui parlem de l'espai de la parella, no? Allò de seure a parlar en un espai que a vegades no és només físic, sinó sobretot íntim, espai comú del marit i la dona.
Sí. A ver, lo primero que queríamos compartir es que hemos cumplido 48 años de casados el sábado.
Moltes felicitats.
Lo hemos celebrado con la familia.
Tenen les noces d'or molt a prop, ja, eh?
Bueno, mira, no sabemos si llegan. Por el momento tenemos los 48 alegremente y gozosamente vividos.
I tant,
lo ya, demás,
ya es un tresor, això.
Lo demás no sabemos, es lo sí. de menos. Bueno, a raíz de eso hemos estado haciendo... cuando preparamos el tema de esta semana de la reunión de equipos, una de las cosas que veíamos en la sentada, que es el espacio de diálogo, era justamente qué nos había ayudado en nuestro camino de pareja. Y una de las cosas importantes es esa comunicación, ¿no? Esa comunicación, el diálogo. Y pensamos que era una cosa bonita para compartir. Porque a nosotros nos gusta hablar de lo que vivimos, no de teorías, ¿no? Y fíjate, este evangelio dice que a nosotros nos pasa como a ellos, no tenían tiempo ni de comer, había estaban tan ocupados que no había tiempo ni de comer. Y muchas veces nos pasa de comer físicamente, pero sobre todo espiritualmente, ¿no? De alimentar lo que puede ser nuestra vida de pareja, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Bueno. Y a raíz de eso, hemos pensado que este tema sería bonito, y como los libretos son el diálogo a la luz del Evangelio, con 8 parábolas, una para cada mes, bueno, hoy vamos a hablar del diálogo en general, del diálogo de pareja en general, y luego ya posteriormente profundizaremos.
Entrarem en altres consideracions del diàleg en general. ¿Per què és important? ¿Qué es el diàleg en parella? Vaja.
Sí, podríamos decir que el diálogo, no solo en la pareja, sino en la vida de los humanos, es fundamental para el crecimiento, enriquecimiento y sobre todo para poder ir construyendo la vida de pareja. Diálogo en el sentido profundo, ¿no? En el sentido no solo humano, sino también incluso trascendente, como puede ser el diálogo a la luz del propio Evangelio. Hemos querido escoger este tema porque pensamos que en nuestros casi 30 años de vida en los equipos es el diálogo y es la sentada, no solo la sentada, porque también la escucha de la palabra o el receso anual son también formas de diálogo de la pareja. Pero sí que queremos rescatar o queremos poner énfasis en lo que puede ser ese diálogo de pareja, no el familiar, no el comunitario o el que participamos en la misa, sino ese diálogo profundo del interior de cada uno de los miembros de la pareja, en el sentido no solo de expresar lo que se siente, sino también saber acoger lo que siente el otro.
Sí, porque una cosa importante, fíjate, no es decir cosas. Que puede ser que tú te reúnas con tu pareja y le largues todo el recetario de las cosas que te han pasado, de todos los inconvenientes, de que si te levantaste mal. No es contar cosas, sino contarte tú al otro, contar tu interioridad y escuchar al otro. para que el otro te conozca, darte a conocer. Porque es muy importante esa comunicación desde la profundidad. Muchas veces estamos con gente o nosotros mismos podemos caer en la trampa de hablar de cosas, pero no nos decimos a nosotros mismos. Y eso es muy importante porque, por un lado, si nosotros hemos hecho un autoconocimiento, sabemos cómo estamos, qué nos falla, qué podemos ofrecer al otro, qué podemos aportar a la pareja, que sería el diálogo con nosotros mismos, que es el primero, ¿no? Para después tener la capacidad de dialogarlo con la pareja y un paso ya para nosotros cristianos es abrirte a Dios, ¿no? Pero bueno, aunque fuera desde el punto de vista natural, es muy importante que la pareja se comunique desde su interioridad para ir creando pareja y luego familia, claro.
I durant sí. tota la vida, doncs, una comunitat doncs, de complicitat,
de vida,
i... de vida, d'amor.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque fíjate que habría tres espacios, el individual, el de familia y el de pareja, que es el que... Pero tiene que haber equilibrio entre los tres, porque los tres son importantes. Y a veces nos ocupamos mucho de la familia, pero de la pareja nunca hay tiempo ni para comer, como dice aquí el Evangelio, ¿no?
En la vida de los equipos, en su historia... El espacio de diálogo de la pareja es un problema que ha costado mucho poderlo concretar. Es decir, lo difícil es poder tener una metodología o desarrollar una metodología que te ayude a ese diálogo, ya no humano, solo humano, ¿no? De la interioridad de uno y del otro, sino con esa trascendencia que da la presencia de Jesús, por ejemplo, en la oración. De allí que, después de tanto tiempo y sabiendo que eso es provechoso, porque el diálogo puede ser superficial o puede ser humanamente rico o puede ser incluso trascendente en el sentido de que se transforme casi en una oración. Por lo tanto, a partir de, diríamos, de esa realidad, es que nosotros consideramos que es fundamental poder ir compenetrándonos con lo que es la palabra, la con lo que es el Evangelio, y a la luz de esa palabra, de ese diálogo con Jesús, ¿ya? Que Él nos habla en las Escrituras, y nosotros le respondemos, no solo nos habla, sino que nosotros le abrimos también el corazón y le expresamos. Si somos capaces de irnos abriendo y luego lo hacemos en pareja, eso es una riqueza extraordinaria.
De todas maneras, aunque sea para uno creyente y aunque sea para uno que no tiene pareja, es muy importante abrirse, aunque sea para el diálogo interior, ¿no? Tener un espacio, un momento, y evitar las interferencias. A veces los ruidos peores son los que te vienen de adentro, de lo que es la casa, como decía Santa Teresa, creo. Entonces es imposible tratar, entrar en tu interioridad si no haces silencio, y si no buscas un espacio y un lugar. En el caso del diálogo de familia, puedes hacerlo a lo mejor con los chicos, cosas de la economía familiar y distintas cosas. Pero ya en estos temas de la interioridad de la pareja, necesitas citarte, como quien por ejemplo se cita a un concierto o una cena, poner un horario, poner un lugar, darle primacía, aunque sea una vez al mes, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos tendríamos que preguntar, a ver, ¿qué...? Si tenemos ese espacio de pareja, si no lo tenemos, ¿cómo podemos favorecerlo, no? Uh-huh. Si lo cuidamos y si lo potenciamos. Y otra cosa, si dialogamos suficientemente.
Sí, es importante preguntarnos, ¿no? Si el diálogo que tenemos es suficiente, si es profundo y con qué frecuencia se realiza. Ahora, antes de entrar aquí a la tertulia, leía en Cataluña Cristiana de una experiencia que están realizando, no sé si es en Santa Ana.
Sí, a la parroquia de Santa Ana.
Santa Ana, son 15 minutos diarios que hacen
de pregaria al migdia. Sí.
Exacto. Entonces, es un momento de recogimiento, de parar en este ajetreo de la vida de esta Barcelona activa y pujante, y hacen silencio, escuchan la palabra y luego cada uno de ellos abre su corazón y expresa lo que esa palabra le ha dicho y lo que él quiere decirle a Jesús respecto a su vida.
Por eso es muy importante a ver si nosotros, si tenemos identificadas las interferencias.
Que es allò que dificulta el diálogo.
Que pueden ser las nuestras, porque no, la cabeza la tenemos llena de historias y no tenemos un tiempo de ese recogimiento, como dice Juan, y después las interferencias exteriores. Uh-huh. Intentar, ya te digo, darte una cita con el otro, sin la televisión, sin la radio, sin los niños. O sea, es sagrado, eso es como un espacio sagrado, ¿no?
Efectivament, hem de gaudir d'un espai individual, cada persona, i també construir un adequat espai familiar, tota
claro,
la família,
también,
també amb els fills.
También.
Però això no vol dir que hàgim d'oblidar que l'espai de parella és necessari, diríem també imprescindible, per un bon desenvolupament de la família. L'espai de parella és necessari per un bon desenvolupament de la família. El diàleg matrimonial, com la pluja fina, és l'aliment que fa créixer aquest diàleg matrimonial, en definitiva, aquest amor sobre el qual es fonamenta la família, l'amor de l'espòs i de l'esposa.
Claro.
Bé, amb aquesta petita conclusió podem tancar aquest diàleg d'avui. Volen afegir alguna cosa, algun consell?
Sí, que seguiremos las próximas sesiones con cosas prácticas, o sea, temas prácticos de cómo hacer, en base a parábolas.
Doncs molt bé, en base a paràboles de l'Evangeli, paràboles, per tant, el fonament bíblic
sí, claro, sí, es que
torna
que
a ser present.
Ahí está la fuente. Ahí está la fuente de agua
parábola,
viva.
Una parábola, como tú puedes hacerte preguntas, contestarlas y conformarte con el Evangelio.
Doncs quan ha dit que seguiran, jo també confio que segueixin fins als 50 espero. Anys de matrimoni.
Ai,
i més.
Com a menys.
Clar, com a mínim. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Lozada. Felicitats pels vostres 40 anys de matrimoni. 48, perdó. Els vostres 48, volia dir, sí. Fins la propera, fins dimarts vinent o fins l'altre. Bon dia, adéu-siau.
Bon dia, Ignasi.
Us deixem amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi i amb l'espai que condueix l'Oriol Casals, La vida en sol fa testimonis musicals.
Ràdio Estel.
El dimecres 23 a les 8 del vespre vine al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com participar en la nova campanya de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Jo hi seré.
I jo.
I jo també.
I jo també, perquè crec en Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.
Demana més informació i confirma la teva assistència al 93 409 27 70. Els voluntaris que finalment participin a la campanya tindran una gratificació econòmica. Recorda-ho, confirmacions d'assistència al 93 409 27 70.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, donació del monestir de Santa Clara de Fortià. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts un dia més, Vides Musicals, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui coneixerem la Conxita Benz. La música ha estat i és la seva passió, una passió que l'ha portat pel món de l'ensenyament musical, pel de la interpretació al piano i el de la composició. Ha creat i gravat les seves pròpies obres. Però el que li va canviar la vida va ser estudiar musicoteràpia i descobrir tot allò que fa la música aplicada terapèuticament. Conxita Benz, una vida en solfa.
els nostres protagonistes d'avui.
Jo sóc de Barcelona, em dic Conxita, Conxita Vent, tinc 62 anys, sóc música, pianista i musicoterapeuta.
Coneguem la seva història musical.
Vaig néixer ja en una casa on la música sempre hi era present. De bones, la meva iaia era pianista, que jo meravellava quan em tocava que si el Lago de Como, el Rebe d'un Àngel, i ja em posava al seu costat, iaia, toca, iaia, toca, això sí. I després el meu avi, doncs, sempre a casa, ja dic, l'òpera sonava tot el dia, no? Sobretot Wagner, era molt wagnerià el meu avi, no? Però també Puccini, llavors, clar, jo ja sempre, així que arribava a casa, ja sentia amb la música. Llavors, clar, jo ja vaig agafar una gran afició amb la música. Ja des de petita, jo me'n recordo que ja als 5 anys, ja vaig demanar a estudiar música. A mi, la música que sempre, o sigui, ja des de petita estàvem al col·legi i quan sentia que cantaven, sobretot l'òpera, aquella veus tan maques, no? Doncs ja la meva orella se n'anava cap a la música i m'oblidava de la classe, o sigui, sempre anava seguint les músiques i, ja et dic, sobretot la música d'òpera sempre m'ha atregut. Hi ha etapes, la carrera és molt difícil i molt crua quan es vol fer bé i has de sacrificar moltes coses i en aquelles èpoques tampoc s'entenia els estudis de música i la gent música. Llavors, clar, tu deies no puc venir avui perquè he d'estudiar el piano. Al vespre el que vulgueu, però de dia, clar, no t'entenien. I quan passes sobretot a l'adolescència o d'allò que dius ara ho vull deixar perquè tal, doncs vaig tenir molta sort amb els meus pares, sobretot la meva mare, que va dir, no has començat una cosa, doncs ara l'acabes. I gràcies a això vaig continuant. Carrera, la vaig acabar, doncs no sé, als 25 anys, una cosa així. Després, sempre he estat estudiant música, ampliant, vaig fer el mètode Holzschuber, que llavors en allà va ser la primera vegada que es feia la música amb nens amb síndrome de Down. Doncs allà ja em va cridar molt l'atenció, no?, de veure com la música, el que atraia les persones i com podies ajudar, no?, amb persones amb problemes. Vaig fer l'ICAN que va venir del Mozarteum de Salzburg a portar el mètode aquí. I llavors, doncs, bueno, després vaig anar jo allà a ampliar i va ser, ja dic, meravellós. Després em vaig dedicar a l'ensenyança musical, sense jo voler, però m'hi vaig trobar i em va agradar molt. Perquè, clar, quan surts d'un conservatori, per lo menys quan sorties abans, de fet, saps i no saps res. No és el mateix ensenyar música en un conservatori que ensenyar en una escola. Clar, jo vaig pretendre estar en una escola, des de pàrvol fins a UB, a ensenyar a estimar la música. Era igual que sapiguessin el do, el rei i el mi. L'important era sapiguer el que la música ens aportava a les persones, fer servir la música per moure les emocions, fer servir la música per al nen tímid, dar-li més valors, fer-li sortir a dirigir i potenciar-lo, no? I a la viceversa, no? A la persona que ja és amb tant ego, pues, t'ha sentat i escoltar, i, o sigui, anar canviant els papers aquests. Llavors, pues, els explicava les òperes, les veus, i els representàvem. I, bueno, i me'n recordo que un any els de Bub volien representar les Valquíries. Imagina't. clar, no teníem per posar música. No teníem instruments, perquè clar, quan tu estigues a fora i veus els grans instruments que hi ha, però clar, vens aquí i et trobaves que no tenies de res. Llavors, clar, què havies de fer? Doncs pues, bueno, els hi feia fer els instruments amb ells, doncs pues, mira, a veure, amb pots, amb coses, pas tal. Llavors els hi feia fer flauta a tots, de passada els ensenyava pues, a respirar, a escoltar, a veure el so de les notes, muntàvem grups, llavors, bueno, vaig ensenyar-los danses i llavors muntàvem coreografies, a fi, ells ho passaven bé. Bueno, jo crec que la meva labor era això. De compositora ha sigut més ara. Jo, de veritat, tot dic que he tingut molts bons professors i que guardo molt bon record dels meus professors, però sí que jo crec que a la nostra època ens van treure molt la creativitat. Sí, tocar en partitura, d'allò en partitura, no podies fer d'això, no podies... O sigui que és un crim, han tallat les ales. Jo, gràcies, pues, et he fet l'altre mètode Orff i tot això, t'ha obert, no? Ja fa temps vaig compondre unes peces que tinc en el meu primer disc, que és La Nostalgia i El Mar Enllà. Llavors el mestre Pic a mi m'apoyava molt, m'estimava molt. I bueno, m'ha ajudat sempre, em va ajudar. Llavors quan va sentir aquestes obres, diu, a tu has de composar i tal, jo ja t'ajudaré i porta-les i així. Però bueno, després jo això pues, no vaig escriure mai res i ho vaig deixar. Quan va morir el meu pare, van passar una sèrie de circumstàncies. En aquella mateixa època va morir el mestre Pic. I llavors, en el mestre Pic, li vaig voler fer un homenatge per ell i representació amb ell a tots els mestres, no? I en aquest homenatge, que va ser en el Real Cercle Artístic, vam fer meitat concert amb els meus alumnes i meitat vaig presentar jo la primera part de l'Alba de les Emocions. I a partir d'aquí va ser quan vaig anar-me inspirant i vaig fer pues, tota l'obra de l'Alba de les Emocions, que consta de tres parts, que són la primera part, els sentiments, també aquests pensaments dedicats a persones que no hi són, i després el final de l'obra és els somis i il·lusions. I això és el que comporta aquesta obra. Vaig acabar l'obra i la vaig presentar. La meva música no pretén que sigui una gran música de sinfonies, sinó que és una música senzilla, que arribi a tothom, que l'entengui tothom, i comunicar i dar els valors de la vida, no? I ensenyar pues, que ajudi a les persones, no? A obrir els ulls i a sentir-se bé i a sentir-se feliços. Per exemple, en aquesta de l'Alba de les Emocions pues, hi ha un aire de jota, un aire de sardana, recordant i abocant records i puestos, no? On tinc amics. Jo no em poso a composar així, o sigui, no em poso a pensar, a veure, faré això amb aquest o, faré... no, el que em surt, i llavors després ho vaig transformant. Toco, i llavors, segons sento el moment, no segueixo regles de composició escolàstiques, i no, el que sento en aquell moment... Pues em fa sentir bé, em fa sentir pues, que m'expresso, em fa sentir que surto de mi. És com una expressió que tinc, la forma de comunicar-me, no? De dir les coses que vull dir a les persones i el que estimo a la gent. I pretenc donar felicitat. Quan el meu pare es va posar molt malament, fins que va morir tot això, que hi ha hagut un abans i un després. Tot aquest dels hospitals i em va canviar en la meva vida. Vaig estar a les portes de la mort una vegada. I me'n recordo que quan estava en un moment molt dolent, tenia la ràdio i vaig escoltar el Taís. i aquell Taís em va transportar, que d'aquell moment dic, si ara em moro, és com si unís la terra amb el cel. Em va arribar molt allà i dic, és que això, la gent ha de tenir aquesta música que saps que continues i que no acabes, sinó que va seguir. I llavors va ser quan vaig estudiar la musicoteràpia, fer el màster i tot això. En el màster de musicoteràpia, entremig de tot això, la meva tieta va agafar Parkinson. I llavors m'ho va dir a mi, una carta que vam enviar i no ens va contestar, i llavors diu, és que no vaig contestar perquè no podia escriure, per això. Diu, és que tinc això. Llavors jo vaig dir, pues, a veure, aquesta malaltia, què és, què fa? I com que estava fent el màster i estàvem parlant justament amb les malalties neurodegeneratives, vaig anar de vora'ns a la caixa, que va venir el doctor Tau, neuròleg i musicoterapeuta, i justament va parlar de la malaltia de Parkinson i de com la música pues, feia que aquestes persones funcionessin, no? Llavors va ser quan amb la meva tieta em va portar a l'Associació Catalana de Parkinson. Vaig conèixer una fisioterapeuta molt bona. Bueno, i llavors jo a través de la música vaig anar fent experiments. Bueno, i amb la meva tieta, clar, la tenia cada dia, doncs anàvem provant. I llavors me'n recordo que un dia no hi havia manera que caminés, no hi havia manera de que passés una porta. I posant-li un vals va ser com si els obstacles van desaparèixer. I va començar a caminar i entrar i sortir. Vaig provar amb altres malalts. Va ser un moment que no oblidaràs mai perquè va ser una cosa especial, no sé. I a partir d'aquí doncs, vaig anar indagant, que bueno, vaig fer un estudi molt profund que vaig presentar en el Congrés Mundial d'Argentina, a l'Associació de Parkinson. No, vaig fer una investigació sobre tots aquests ritmes, també igual la part emocional. I llavors, clar, vaig pensar, doncs, bueno, doncs, si jo sé per què aquests ritmes fan això i allò, per què no fer una música expressa per ells, fent-li un homenatge a aquestes persones. Llavors vaig fer l'obra aquesta que es diu Mundo, a la qual explico a través de la música el seu patiment, però també el seu agraïment a la música. I això és el que vaig pretendre fer amb aquesta obra.
Formar-se universitàriament en musicoteràpia va fer donar un tomb a la nostra protagonista d'avui. Escoltem què li aporta fer de musicoterapeuta.
Pues ser musicoterapeuta m'aporta veure el valor que té el trobar-te bé, el valor que té poder bellugar-te, aquestes coses tan insignificants que ens semblen i que quan falten veus el que tenim. I també m'aporta entendre i veure el sofriment d'aquestes persones, són uns grans mestres de valor, d'humanitat, de com s'ajuden uns amb els altres. I per mi va ser una satisfacció molt gran, era una il·lusió molt gran que tenia de fer un concert amb ells, perquè a través de la música, dels instruments, ensenyes que ells poden manar el seu cervell. I llavors, clar, va ser molt satisfactori poder fer un concert que vam fer a la Casa Elizalde aquest any, en el Palau Mundial del Parkinson, en la qual van intervenir, cosa molt difícil, tots vam fer el concert, la música era el de menys, sinó que era el que a través de la música havíem tret, i tots van tocar, van cantar, es van sentir aplaudits, es van sentir persones, es van sentir que la gent els admirava. De veritat que aquests moments són inolvidables.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
I en els darrers minuts, Conxita Benz comparteix amb nosaltres dues músiques molt especials per ella.
Una de les peces que més m'aporta i m'agrada és la Polonesa Heroica de Chopin, de l'opus 53, amb la bemol major. s'ha pensat que Chopin era un músic més melancòlic i, en canvi, Chopin és un músic d'una gran força, si se l'entén, i d'una gran passió, no? I aquesta gran passió que tenia ell per la vida i per la pàtria m'han mirat molt. I aquesta gran polonesa, pues, per mi, és una de les peces vitals que em donen molta energia i molta força. O sigui que, sí, Chopin. Òpera que sempre m'ha d'allò ha sigut la Lucía de Lammermoor, el tros de la locura, aquella veu tan meravellosa, aquells filatos, allò ho vaig trobar sempre, era com àngels cantant, no? Aquesta obra sempre se m'ha quedat aquest tros de la locura. El considero com una de les partitures més difícils i que es veu, no?, la veu humana, les coses que pot arribar a fer i aquella forma de portar la veu, de transportar. Ja dic, potser aquesta és una de les més... Després altres músiques, naturalment, perquè a mi m'agrada tot tipus de música, eh? M'agraden els Beatles, m'agrada el Duo Dinámico, m'agrada totes les músiques de l'època. Vull dir, mentre la música sigui bona, no tinc prejudicis amb cap estil. La música per mi és l'essència de la vida. Jo sempre dic, no? Si no hi hagués música, el món no existiria. El món està fet a través dels sons. Per mi la música és vital, és la vida.
La Conxita Benz, ensenyant, interpretant, component i acompanyant persones amb dificultats, ha posat música a la seva vida i ha posat vida a la seva música. Tot una vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Pa, 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 pa.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, una rentadora Beko model EV7100 per només 269 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
No ens oblidem que estem celebrant la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, un període de 8 dies en què es fan més intenses les trobades entre els creients de diferents confessions cristianes per pregar junts. Aquest és l'esperit que l'abbé Couturier, en el seu moment, en aquells preludis del Concili Vaticà II, va impulsar per passar del que inicialment era la pregària del retorn, és a dir, els catòlics demanàvem als altres cristians que tornessin a la comunió amb Roma, a passar al que és la reconciliació, un concepte més ampli, més obert i també més pensant en aquesta unitat des de la diversitat, des de la humilitat i des de l'esperit de comunió, no pas en etiquetes de les religions, sinó en un nom propi, el de Jesucrist, que és el que ens uneix. L'Església de Jesucrist hauria de donar pas, sens dubte, al concepte d'església denominada doncs, d'una determinada manera. El concepte catòlic és vàlid com a universal, però no ha de ser excloent dels altres cristians. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, amics oients, el Xavi Aguilar a les vies de so, el Ferran Capdevila i el David García a la producció, el Gerard Carrion a la redacció i la Sara Cruz a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.